Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. El mal funcionament en el geriàtric de Sant Lluís torna a generar queixes entre les famílies d'usuaris. Asseguren que la situació empitjora cada vegada més i que a la manca de personal se li afegeix ara mal ambient i tensió. A tot això s'hi suma també la baixa del nou director incorporat fa just dos mesos. Demanen a l'Ajuntament que assumeixi el seu error en el contracte per gestionar el centre. Tot d'una. En donar més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
Els familiars d'usuaris del geriàtric de Sant Lluís alcen la veu de nou per denunciar el mal funcionament del centre. Adverteixen que la situació ha empitjorat els darrers mesos i que s'ha generat un clima de tensió i de mal ambient. A més, asseguren que hi ha una gran descoordinació i que els interns són qui acaben patint les conseqüències. El principal problema, diuen, és la manca de personal. El nombre d'usuaris ha crescut notablement amb l'ampliació del centre. N'hi ha 46 d'interns i 20 més al centre de dia, però no s'ha incrementat en la mateixa proporció el nombre de treballadors. Tòfol Coll és familiar d'un dels usuaris.
Molta desorganització, hi ha cansament, hi ha tensió, vull dir, la veritat és que ha anat a pitjor. S'ha afegit la falta de personal, s'ha afegit que ara està la situació com a molt tensa, saps? Vull dir, hi ha bastant de desconcert, bastant de caos, la gent està cansada, tant treballadores com familiars. Vull dir que la veritat és que, sincerament, ha anat a pitjor.
Fa dos mesos ja es van manifestar per denunciar la situació que patien els usuaris, just el dia en què va començar un nou director després que l'anterior hagués dimitit. El nou responsable està de baixa ja des de fa uns dies. Tot i el compromís de l'Ajuntament de contractar una persona per al servei de bugaderia i també un auxiliar de geriatria més, els familiars asseguren que és del tot insuficient i que l'única solució és que el consistori admeti el seu error.
La solució és que l'Ajuntament accepti que s'ha equivocat amb el contracte i que és insuficient. Vull dir, que hi ha un problema de quan s'ha fet el nou contracte. No s'ha tingut en compte les necessitats reals ni el nivell de dependència dels residents.
El Consell ultima un informe després de la inspecció feta al centre per determinar les possibles millores a fer, les necessitats existents i si s'han d'assumir o no responsabilitats. Més qüestions. La prostitució i la captació de lotes i joves amb fins d'explotació creix els darrers anys aquí a Menorca. És el que es desprèn d'un informe de Casal Petit, una entitat dedicada a l'atenció de dones en situació de prostitució i víctimes de tràfic. A més, l'entitat adverteix que la captació de les joves no es fa al carrer, sinó al món digital i a través de les xarxes socials. Per aquest motiu, l'Institut de Balear de la Dona investigarà aquest fenomen en el marc del nou pla contra el tràfic de dones del govern. Un pla que té un pressupost de 3,7 milions d'euros i que està previst que s'allargui fins al 2028. La directora de l'IB Dona, Catalina Salom, explica que posen en marxa un nou pla d'atenció a les dones víctimes d'explotació sexual a Menorca.
A Menorca sí que és cert que ara no tenen cap entitat que treballi en temes de tracte i prostitució, sinó que s'adú des de centre de crisi ara. Per tant, hem de començar, no, com a desplegar serveis perquè totes les illes, també a nivell territorial, doncs estiguen dotades i de manera equilibrada.
Recordem que a finals del 2024 l'ONG Metges del Món, dedicada a atendre precisament dones en situació de prostitució, va tancar les dues oficines que tenia a l'illa. Els més de 200 casos de dones en aquesta situació que gestionaven fins al moment van ser traspassats al Centre Assessor de la Dona del Consell Insular. L'exdelegat de Metges del Món a Menorca, recordem que també va ser denunciat per un presumpte cas d'agressió sexual.
L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
Nigèria, Níger, Mali i Guinea són alguns dels països africans on la mutilació genital femenina, segons dades d'UNICEF, encara és una pràctica majoritària. A causa de la presència a les Balears de persones provinents d'aquests països del Sahel, aquesta no és una realitat desconeguda a les illes. Per aquest motiu, el personal sanitari de Menorca ha fet una formació específica per prevenir i detectar possibles casos i combatre aquesta pràctica dolorosa i traumàtica. La presidenta de l'ONG Amic, Ruth Mañero, reconeix que sovint es percep com una realitat llunyana, però recorda que, segons les estadístiques, al conjunt de Balears hi ha 150 fietes procedents de comunitats on aquesta pràctica encara es manté, que podrien estar hores d'ara en risc. Així ho explica Mañero.
Hi ha dones que ja, podem dir, que han sobreviscut a aquesta pràctica, que no totes sobreviuen, i que també hi ha algunes nenes que són filles o nebodes d'aquestes dones o de grups que la practiquen, que podria ser que en algun moment viatgessin cap al seu país a fer-ho. Llavors, el personal sanitari està per prevenir també.
2:36, Menorca tanca l'any 2025 amb 1,7 milions de turistes. Això suposa un creixement de quasi un 6% respecte a l'any anterior, la qual cosa equival a prop de 100.000 visitants més. Pràcticament la meitat es concentra en els mesos centrals de l'estiu, això és juny, juliol i agost, mentre que els turistes fora de temporada augmenten de manera notable. Els primers mesos de l'any experimenten creixements importants. Al febrer, per exemple, van visitar l'illa 20.000 persones, un 45% més que l'any anterior, al març un 32% més i a l'abril, coincidint també amb Setmana Santa, un 20% més. El maig va patir les conseqüències i va caure un 5%, tot i que la xifra de turistes es dispara ja per sobre dels 200.000 en aquest mes. Passat l'estiu, es mantenen els bons resultats amb increments del 5% al setembre, del 17 a l'octubre i del 31% al novembre. Xifres que demostren que s'està aconseguint desestacionalitzar la temporada. Pel que fa a la despesa dels turistes, també creix, segons dades de l'Institut Balear d'Estadística de l'IBESTAT, cada visitant gasta 170 euros al dia de mitjana. Això suposa un increment del 4,5%.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I una informació que acabem de conèixer, el Ministeri pràcticament duplicarà la dotació per implantar una tercera freqüència diària en la OSP a Madrid. El pressupost passa del 1.300.000 euros de l'actual contracte als 2,1 per al període comprès entre novembre d'enguany i el 31 de març de 2027. El Consell de Ministres ha autoritzat avui la modificació del límit pressupostari per part del Ministeri d'Hisenda per possibilitar al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible la licitació d'aquest nou contracte que contempla la tercera ruta diària amb la capital.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Sant Lluís ja ha rebut 35 peticions per legalitzar construccions en sòl rústic. El juny passat, no fa ni un any, es van aprovar les mesures de l'Ajuntament per acollir-se al procés de legalització extraordinari del govern. De fet, l'executiu autonòmic el 2024 va aprovar ja la Llei de Simplificació Administrativa que permet legalitzar de manera extraordinària durant 3 anys edificacions en sòl rústic. Lola Strong és batlessa de Sant Lluís.
Ja ha de complir una sèrie de requisits mediambientals, eficiència energètica, amb aigües residuals i també estètics. Tot això ve marcat a la llei. I no només es legalitzen vivendes en sòl rústic, sinó també hi ha casetes de peros, construccions agrícoles que es van fer o es van ampliar fa estona. Clar, sempre hem de tenir en compte que són casos prescrits que no es poden demolir.
Al municipi ja s'han rebut 35 peticions de legalització, 21 de les quals han estat resoltes positivament. Algunes de les construccions es troben al nucli rural de Ses Cases Velles. Per legalitzar cases en rústic han de pagar la taxa de llicència d'obra, l'impost ICIO, a més d'una multa extraordinària aquest primer any del 10% del valor de l'obra il·legal, un 12% al segon any i un 15% al tercer. Sentim l'advocat Santiago Saura.
Mitjançant proves, catastre, escritures, registres, per verificar que efectivament l'obra és antiga i que està prescrita.
El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs dels partits d'esquerres i entitats com el GOP contra la llei que permet legalitzar en sòl rústic sense que encara s'hagi pronunciat. Música. Més obres han iniciat oficialment la rehabilitació de l'urbanització de Sant Tomàs, on es reformarà l'avinguda principal i es canviarà l'enllumenat. La reforma es farà en dues fases per no interferir en la temporada. Fins aleshores, l'Ajuntament confia que les platges d'aquest nucli turístic hagin recuperat bona part de l'arena que ara han perdut. Els temporals dels darrers mesos han fet desaparèixer una vegada més els arenals de les platges de l'urbanització de Sant Tomàs, una situació que preocupa l'Ajuntament de cara a la temporada turística i les concessions. Antoni Borràs és regidor de Turisme i Medi Ambient.
En aquest moment ho veig difícil, però bueno, això no vol dir que no hi hagi un canvi de temps i que almenys la platja es pugui recuperar un tant per cent bastant elevant. No? Les concessions es posaran el que es pugui posar en base a l'espai que tingui la platja i el que mos autoritzi costes. No? I a partir d'aquí poca cosa més podem fer nosaltres.
Mentrestant, ja han començat les obres de rehabilitació d'aquesta avinguda central de la urbanització d'Es Migjorn Gran. Es reformen les voreres, es millora la xarxa d'aigua potable i el sistema de recollida de pluvials, s'implanta també una nova xarxa d'aigua regenerada per regar jardins i es renova l'enllumenat, una inversió de gairebé 3 milions d'euros finançada amb fons de l'impost de turisme sostenible. Dolfo Vilafranca és el president del Consell Insular de Menorca.
No només tindrem pues una urbanització més polida també per als visitants i als menorquins, sinó que s'impacta en quant a el medi ambient serà un impacte molt més reduït. I, per tant, és una manera d'aprofitar aquest impost de turisme sostenible molt millor del que s'aprofitava en el passat.
Les obres s'aturaran al mes d'abril per no interferir en la temporada turística i es reprendran a l'octubre. Per aquest estiu també es preveu la reordenació del pàrquing del final de l'avinguda, on es canvia la ubicació de la parada d'autobusos i s'amplia també el nombre d'aparcaments. I retiren de l'aeròdrom de Sant Lluís quasi 7.000 quilos de residus acumulats, una actuació que ha tingut un cost de 18.000 euros emmarcada en la posada a punt d'aquesta instal·lació que fa 10 mesos el Consell va comprar al Ministeri de Defensa per 3 milions d'euros. S'han retirat 2.750 quilos de pneumàtics, 900 d'amiant, més de 2.600 de voluminosos, a més de 700 quilos de ferro i 26 d'envasos de plàstic contaminats. Aquests materials es concentraven principalment a les coves Hangars i el túnel del refugi antiaeri. L'aeròdrom de Sant Lluís va tenir un paper clau durant la Guerra Civil i es conserven elements singulars com els túnels subterranis, així com també diverses avionetes històriques vinculades a l'Aeroclub, entitat que actualment gestiona aquest aeròdrom. I un apunt més encara abans de la informació esportiva, la 39a edició de la Fira de Sa Perdiu se celebra aquest cap de setmana a Es Mercadal i ho fa marcada per les restriccions sanitàries. L'epidèmia de grip aviària ha obligat a suspendre les principals activitats de la fira, com ara el concurs o la mostra de caça de perdiu amb reclam. Sí que es duran a terme altres actes, com la demostració de caça de tords enfilats, tir de fona, tir a marc, a més d'activitats paral·leles com rutes en poni o jocs inflables per als més petits. La fira se celebra, com dèiem, aquest dissabte, també aquest diumenge, al recinte firal d'Es Mercadal.
L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Ara sí, moment per a la informació esportiva, per parlar de pàdel, perquè Gemma Triay prepara la nova temporada. Després d'aconseguir 9 títols l'any passat amb la seva parella Delphi Brea, la menorquina espera que aquest 2026 estigui ple d'èxits. La primera oportunitat la tindrà la setmana que ve a l'Aràbia Saudita, amb el torneig de Riyadh, prova que enceta la temporada de pàdel. Sentim la jugadora de l'Alió.
Tenim ara un 2026 pues, llarg, però amb moltes ganes també de lo que ve, de lo que vindrà i bueno, crec que serà un any difícil, un any molt obert per al nombre 1 i però bueno, jo crec que això també em motiva més. Venia de 2 anys pues, que estava lluitant per tornar a estar nombre 1 i no va poder ser i ostres, aquesta vegada ha sigut pues, una recompensa i una gratificació extraordinària.
I qui torna a la competició aquest cap de setmana després d'uns dies és l'Estia Menorca. L'equip rep dissabte al Cantàbria en el primer partit de la segona volta de la competició. Els menorquins arriben en un bon moment de forma amb una ratxa de 5 victòries consecutives i classificats en zona de play-off, a lloc al qual ha d'aspirar l'equip, segons el base argentí Fernando Zurbriggen.
Sí. Yo no tengo ningún problema a decirlo. Yo sé que el club viene de una temporada en la que se ha peleado en otra posición, en la que se ha estado en otra dinámica. Yo soy uno de los jugadores que el club ha hecho el esfuerzo de incorporar para ir en ese objetivo y i hay que ser realista, és un objectiu realista.
Dissabte a les 7:30, nova cita a Vinterhofen, el retorn del que fins l'any passat era el capità de l'equip, Diego Alderete. En bàsquet arribem a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. L'actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.